A IB3 Ràdio, els entusiastes, en Cati Moyà. Recordes aquella pel·lícula de quan érem petites, com ens? La Gran Evasió es titulava. La vam veure com a mínim 7 o 8 vegades amb el papa. Anava d'uns aviadors americans, reclosos en un camp de presoners de l'Alemanya nazi. Aconseguien excavar un túnel llarguíssim que travessava tot el recinte del camp. Però a la nit de l'evasió, quan sortien del túnel, s'adonaven que els faltaven 6 metres per arribar al bosc. Havien errat els càlculs per 6 metres. Llavors no tenen més remei que jugar-se la vida recorrent aquella distància exposant-se a la vista dels guàrdies. Te'n recordes? No, fan diferència. És igual, el que et volia dir és que estar amb una dona és com treure el cap a l'exterior i descobrir que realment has excavat aquests 6 metres que faltaven. Hola, amics i amigues, ben retrobats. Arriben els entusiastes a IB3 Ràdio i ho fan amb Margalida Grimalt i Marc Ferrà a la redacció i els micròfons. Bon divendres a tots dos.
Gràcies, bon igualment.
Ben retrobats en aquest divendres de 9 d'octubre que hem començat avui amb un fragment de l'obra protagonista de l'edició d'avui, per Magel.
Una de les revelacions de la temporada, Premi Llibreter 2018, que signa l'escriptora Eva Baltasar, qui avui serà a Rata Corner a Palma a presentar-la. Amb ella mirarem d'esbrinar que ha convertit la protagonista d'aquesta història, una dona lesbiana amb idees suïcides, en un dels personatges preferits de la crítica i del públic d'enguany.
I acabarem el programa acompanyats per l'arqueòleg Toni Puig, qui avui, després de la torrentada, posa la mirada a Sillot, un dels llocs més interessants des del punt de vista arqueològic a la zona del Llevant de Mallorca, amb un jaciment que ajuda a entendre el passat més llunyà de Sant Llorenç.
Tot això serà fins a l'hora en punt. Completen l'equip dels entusiastes d'aquest divendres, Xavi Fullan a la producció i Alberto Guillén a la realització tècnica.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura. Els entusiastes.
Començava amb sons de pluja, com les pluges que hem tingut aquests dies a les Balears, però aquesta cançó ens trasllada a l'altra punta del món, Margalida.
Així és, perquè Jansky presenta aquest cap de setmana a Argentina This is Electroverse, el seu tercer disc, en el que s'hi troba precisament aquest tema, Zeus.
Dic Zeldic, dic Eidic, dic Eidic, dic Eidic.
A IB3 Ràdio, els entusiastes. Escoltau els entusiastes.
Darrera edició de la Setmana dels Entusiastes, l'Hora Cultural, la compartim avui amb l'autora i l'editora d'una de les novel·les de l'any, Per Magel.
Novel·la guanyadora amb el Premi Llibreter, que és la primera obra en narrativa de la seva autora, que ha recollit, hem de dir, diversos guardons per la seva obra poètica. La dona protagonista de Per Magel és honesta, irònica i intensa, i amb una veu sòlida i desenfadada reflexiona al voltant de la família, l'amor, la mort o el sexe.
Publicada per Club Editor, avui la seva editora Maria Boigues i la mateixa Eva Baltasar seran a Rata Corner per presentar-la. Abans, però, ens acompanyen totes dues. Eva, Maria, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Com esteu? Com heu arribat? Ho comentàvem ara fora de micro, que aquestes pluges també vos han afectat una mica, no? Amb retard.
Amb retard, però com una seda.
Que això també està bé, val? Més sí. Així que no a la inversa. Eva, la teva primera novel·la és, sense dubte, una de les novel·les de l'any. Com ho vius tu? T'ho esperaves? Com ho has gestionat? Aquest èxit t'ha afalagat? Era cercat? Perquè m'imagino que no, no?
No era cercat. El visc amb alegria i amb gratitud. Ha estat una sorpresa. I ho entomo tal com ve, tampoc no m'ha alterat gaire la vida diària, sí que puntualment assisteixo a alguns actes, però bé, jo segueixo fent la meva vida i segueixo escrivint, que és el que m'agrada.
Segueixes escrivint, però abans d'aquesta novel·la el que coneixem és una desena de poemaris. No sabem si sempre havies escrit poesia només, o si ja escrivies narrativa però no n'havies publicada, o si només escrivies poesia, com ha estat també el pas d'un llenguatge a un altre.
Bé, escrivia poesia i jo potser no veig un pas, no? Ha estat com una evolució, la poesia. Jo de cada vegada tendia a fer poemes més llargs, més extensos, no? I vaig començar a escriure la novel·la i ha estat, no he viscut com deixo de fer poesia, començo a fer narrativa. No, ha estat com una evolució natural i m'ha estat molt fàcil i molt plaent. Jo he gaudit molt i gaudeixo d'escriure poesia i en el cas de la novel·la, doncs, la narrativa també.
Maria, i en el teu cas com a editora, per una banda, quina valoració faries, com en dues línies, perquè suposo que em podries parlar durant hores, de la novel·la i també de l'èxit, perquè ella deia, jo escrivia, suposo que quan un tria editar o no, hi ha molts de factors que poden fer que un triï o no un manuscrit, i a Club Editor crec que si serà un èxit o no, no és ni molt manco el primer factor, no és l'obra en si, no?
Sí, hi ha una cosa que és difícil de definir, però jo et diria que és personalitat literària. És a dir, quan llegeixes un text i tens la sensació que hi ha realment un autor ben singular, que entres ben bé en un territori que és el seu, no és el de cap altre. I en el cas de Per Magel, crec que això és molt acusat. Tens molt clarament la sensació d'entrar en un territori que és el d'algú. I al mateix temps... És molt comunicatiu, és a dir, aquí és la màgia, que sent així, que és un llibre que d'alguna manera t'aliena, és a dir, et treu de tu, et treu dels teus referents habituals, et trasllada a una sensibilitat, a una mirada molt particular, però al mateix temps és una mirada que realment et parla, es dirigeix a tu. Hi ha aquesta cosa que hi ha obres literàries que ho tenen i que quan passa és formidable, perquè t'adones que obres gens ni mica banals i gens ni mica facilones, tenen una capacitat de contagi fabulosa, que és el cas d'aquesta, que una de les coses màgiques que veig a mesura que el públic va manifestant-se és que és ben bé allò de dir joves i vells, homes i dones, gent convencional i gent excèntrica. Una cosa molt curiosa és de veure com els lectors se'l van regalant els uns als altres, és a dir, mares a filles, homes a dones, què sé jo.
Avis a nets.
Avis a nets. Exacte, i això és una cosa molt sorprenent, he de dir.
Una obra també molt poètica, hem de dir, que ella ja ens explicava que gairebé fa servir el mateix llenguatge poètic, però que en certa manera ha evolucionat. També és molt visual, però clar, te volíem demanar d'on ha sortit. És a dir, per què comences a escriure, d'on neix precisament aquesta història?
Sí, bé, aquesta història va començar una mica casualment. Jo havia anat a la psicòloga per problemes que tenia X i li explicava una mica la meva vida i deia que la tenia molt enrevessada, que aniria molt bé que la posés per escrit, no? Fes una petita biografia. I vaig començar a casa i vaig veure que era avorridíssim, que jo ja la meva vida ja me la sabia. Però el fet de començar a escriure en primera persona i de veure que potser el que jo volia que fos una biografia, dic, ostres, que el meu és un rotllo, no? Doncs que vagi cap aquí. Vaig començar com a afegir mentides i vaig dir, no, clar, això com a teràpia no servirà de res, no? No pots mentir a una persona que en principi confies, no? I vaig deixar d'anar a la psicòloga i vaig dir, doncs vinga, donem-li veu i a veure fins on em porta, no? I vaig començar, doncs, a ficcionar. I va sorgir d'aquí, de casualitat, d'haver començat a escriure.
Per tant, hi ha alguna part de tu en aquesta novel·la? Una pregunta que te deuen haver fet molt sovint, que hi ha d'autobiogràfic en tot això.
Sí, hi ha la meva veu, això sí, i ja en boca de la protagonista li he fet dir moltes coses que jo tenia moltes ganes de dir, m'ha quedat molt a gust, no? això també. Ara, que sigui la meva vida? No és la meva vida. La meva mare no és com la mare que surt del llibre, la meva germana tampoc. Però jo diria que és això, ella viu en societat i veu aquesta societat tal com potser jo la veig. I això sí que ho he volgut explicar i ho he volgut expressar així i transmetre-ho.
Mira, com a exercici que t'havia demanat la psicòloga, no haurà servit, sí que ha estat una bona ajuda, una bona empenta. Ens agradaria que definíssiu, per aquells que encara no l'hagin llegit, perquè és vera que ha funcionat molt bé el Bocorea, precisament amb aquesta novel·la, definir la protagonista en un parell de línies, en un parell d'adjectius, que és allò que per vosaltres la caracteritza per damunt de tot. Que sé que és difícil perquè hi ha moltes coses, aquesta mare, sí, aquesta germana, aquests personatges que l'envolten ja ho podrien saber ben bé.
Bé, jo crec que és una dona honesta, sobretot amb si mateixa, que vol viure la vida intensament i busca trobar-li sentit a la vida. Malgrat estigui envoltada de tota una colla de personatges que ella creu que van medicats, amb ansiolítics, amb antidepressius, i creu que viuen una vida atenuada, una vida mitges, no? Jo crec que també reflecteix aquesta mena de buit existencial que hi ha actualment, és una víctima d'aquest buit. I això és el que fa que tant en tant se tansi i fabuli amb la mort.
La Maria capetja.
Maria ho explicarà
ella
molt
capetjava,
millor.
Però,
No, al contrari. No, és que no hi afegiria res més. A mi una cosa que m'atreu d'aquesta protagonista és que al mateix temps que viu i estones apatacades, rumia. No deixa mai de rumiar, és a dir, la vida interior. És una cosa que és protagonista en aquesta novel·la i el que és molt bonic i sorprenent és que, sent així, que és un llibre en què veus la vida interior d'un personatge, és trepidant. És ben bé l'aventura de la vida interior. I això, per mi, i per això és una gran recompensa que el públic se senti convocat per aquest llibre, perquè també diu molt de l'inquietud silenciosa que hi ha entre la gent.
Clar, és que també en parlaven, no?, d'això de l'èxit, al principi, de tot aquest èxit que havia tingut. I tu quina creus que és la clau? És a dir, per què ha agradat tant? Precisament per això, diries?
Sí, perquè el que és clar és que és un llibre que la gent que s'ha sentit atreta poderosament per aquest llibre no és per motius d'empatia, és a dir, no és gens ni mica un llibre generacional que explica coses que la gent li fa gràcia de veure en un llibre perquè les ha viscudes, tot i que pot haver-hi alguna cosa molt de trascantó com aquelles bolleries que mengen aquells adolescents quan miren un vídeo pornogràfic, que jo crec que és una escena que molta gent li ha estat molt suggerent de manera personal. Però més enllà d'això, home, en primer lloc t'he de dir que confirma que el públic no és babau, que quan una cosa és molt bona el públic la reconeix. I això és una cosa que és real i al mateix temps conviu amb el fet que molt sovint els fenòmens massius són fenòmens de ximpleria col·lectiva monumental. Aleshores, això ja no sé com analitzar-ho, però conviuen totes dues coses. Els casos en què veus que desenes de milers de persones cauen de quatre potes en una hamburguesa de merda disfressada de qui sap què, i el de llibres, que sent així que quan els expliques, què sé jo, a un comercial, a un venedor, et mira amb cara de dir, ostres, ja la pujarem dret a la paret, resulta que la gent s'identifica absolutament amb allò i l'apassiona. No sé si s'identifica, l'apassiona. Mm. I per tant és una cosa molt reconfortant perquè t'adones que la gent no és tan gregària com un podria pensar, ni de bon tros.
I bona mostra d'això són, per exemple, les vendes de Sant Jordi, no? Que enguany per Magel estava allà entre cada vegada. Són les xifres que tothom mira, tot i que han de tenir en compte que, evidentment, es venen llibres tot l'any i s'han de mirar les llistes tot l'any, però en un dia tan significatiu no veure que hi ha novel·les que van més enllà, perquè moltes vegades el més venut no és allò que la crítica, que els editors, no?, siguin les seves apostes, sinó que són llibres per ser venuts aquell dia, precisament, no?
Totalment. Aquest és un llibre que s'ha obert camí ben bé per ell mateix, de manera molt, molt, molt immediata, i a més no és un fenomen local, perquè és un llibre que al cap de 3 mesos d'haver-lo publicat i abans mateix de rebre el Premi Llibreter ja s'havien adquirit els drets en castellà i en francès, ara ja estan adquirits els drets en anglès i en italià, és a dir, que va tenint un recorregut ample. I això també és una cosa que t'estimula molt a acollir obres que no són obres evidents, que són obres que no coincideixen amb el que saps que en principi fa que la gent se senti concernida. No? No, pots agafar camins que s'allunyen completament de la carretera principal.
Aquest èxit aconseguit fins ara és el principi del camí d'aquesta novel·la que protagonitza l'edició d'avui dels Entusiastes per Magel. Magel, que es presenta avui a Palma, a Rata Corner, ens acompanyen la seva editora Maria Boigues, també la seva autora Eva Baltasar. Eva, parlem del procés d'escriptura. Tu com el vius? Reescrius, rellegeixes molt, planifiques a l'inici, ja saps on acabarà aquella història i per on haurà de passar? O des del principi era un poema molt llarg, era una història, una comanda que m'havien fet i t'adu cap allà on va?
Sí, no he planificat res, però res de res de res. Em posava a escriure cada dia al matí I anava fent, i anava veient cap on em duia aquella veu, no?
Ni al final, que no,
ni al final,
no l'avançarem.
Al final em va sorprendre molt a mi mateixa i vaig dir, ostres, he arribat al final, ja està, no puc seguir.
He acabat aquí
sí,
acaba,
sí,
no?
Sí, de fet, els capítols, que són capítols breus, que més van endavant i endarrere en el temps, em passa el mateix. Jo acabo un capítol, arribo una frase que dic, ostres, aquest capítol amb aquesta frase està molt ben tancat. Ja hauria de seguir, ja seguirem d'aquí 3 o 4 capítols més, no? Sí, de manera molt, molt natural. Em sento molt afortunada, que em vagi sorgint així sense haver de trencar-me les banyes.
Has dit que t'hi posaves a escriure cada matí. Clar, això m'ha fet pensar, ets una persona de rutines a l'hora de fer feina, és a dir, tu creus que cada matí t'has de posar a escriure perquè has d'establir aquestes rutines o t'asseus quan l'inspiració t'arriba?
No, clar, sóc una dona amb 2 filles, llavors diguem que aprofito les estones que tinc. Al matí estan una a l'institut, l'altra a l'escola, són les hores que jo tinc disponibles i lliures, i no és que m'hagi de posar a escriure, és que estic frisant per posar-me a escriure, no? I ho faig, aprofito els matins. Abans era més nocturna, ara sóc més diurna, però una qüestió de logística familiar, em sembla. Sí.
Que no ha quedat més remei, la vida ha obligat cap aquí. En tot cas, t'hem de demanar per les feines, les altres ocupacions professionals que has fet, perquè tenim entès que has passat per bastant de llocs
moltes
bastant diversos.
Moltes i molt variades, sí. em costa molt sentir-me lligar a una feina, i sóc molt curiosa, m'agrada molt tastar feines noves, no sé, és l'instint d'escriptor, no? De documentar-te, de veure, de viure, i he fet moltíssimes coses. Jo com de formació sóc pedagoga i sóc homeòpata, he treballat de pedagoga en centres públics, privats, d'homeòpata també, en centres mèdics, però després he fet moltíssimes feines, depèn, he fet de cambrera, he fet de dona a fer feines, he fet de pastora d'ovelles, he fet de cangur,
de pastora d'ovelles,
sí, una època que vivia a la muntanya i el meu veí més proper era un pastor i jo anava a parlar, i m'agrada parlar molt amb la gent que fa feines artesanals, sobretot, i un pastor que s'havia passat la vida sol, tenia tantes ganes de parlar que ens vam trobar, no? Jo ganes d'escoltar i ell de xerrar, i xerrant, el dia se li passava sense fer la feina, i vaig dir, doncs jo ja t'ajudo, i seguim xerrant. I sí, em va ensenyar una mica, de feina de pastora. Vaig estar un any pasturant i mullint.
Home, ja
i fent formatges.
Any,
Bé, torna'm una mica a la novel·la, no? Que parlàvem de que és una novel·la molt honesta, que és una novel·la dura, però hem de dir que també és molt irònica, perquè moltes de les coses que explica, tot i la càrrega dramàtica que pugui tenir, estan explicades amb un sentit de l'humor que hem de dir que no és senzill de trobar, no és fàcil de trobar.
podríem dir que és com una heroïna, en certa manera, aquesta protagonista de Parmagel?
Home, jo, la Maria Boigues la descriu així, oi,
sí.
Maria?
Sí, a mi en el moment de redactar la contracoberta...
Quin moment!
Quin moment, sí, sí, sí. Va sortir la paraula com una evidència. És una heroïna. És ben bé una heroïna. És, això ho té molt. Aurorina, heroïna, de quina mena d'aventura? Aquesta és una altra qüestió, eh? Però...
Home, de l'aventura de la vida interior que deies tu abans, no? Que també m'apareix una definició magnífica, precisament, per aquest llibre.
Sí, 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 i em sembla que és, d'altra banda, una cosa que segurament és... no sé en quina mesura no ve també de la poesia, paradoxalment, més que no pas de la novel·la. Aquest ple protagonisme que fa que dius heroïna.
Mm-hmm. Pot ser, sí. Sí, jo quan escric, quan faig poesia, sóc ben bé jo, no? És la poesia no hi ha personatges, no? I aquí sí que he creat un personatge, però també és molt, molt jo, alhora... I agafa aquesta volada, no?, de ser l'únic personatge, malgrat n'hi hagi d'altres, que com voltors la sobrevolen. I la, ai, perdona, digue, no, i la ironia que dèieu, jo crec que també és una manera de sobreviure, no? És una mena de manera de suportar aquesta realitat que l'angoixa, de vegades.
Mm-hmm. Però, clar, té definicions al llibre. Ara pensava, la família, quin dissolvent magnífic. O algo així, diu en qualsevol moment, no? Quan parla de sa mare, que diu que era la portaveu dels assumptes familiars, no? Aquestes cinc paraules tan ben triades, que de qualque manera ho deia abans na Maria, pot ser que no a tothom li remetin alguna cosa personal, però sí que li toquen algun fragment de la seva vida o li remeten a vides interiors d'altra gent, que es la porta a cobre aquest Parmagel, el qual, al final, Eva, et compromets a dues parts més, una trilogia que crec que no són la mateixa protagonista, però, no?
No, seria més aviat un tríptic, són tres novel·les que es complementen entre si, però són tres dones diferents, tres protagonistes, les tres dones, les tres en primera persona ens explicant la seva història.
I en quin estat estan aquestes dues
bé,
futures?
Bé, doncs la següent, la número dos, diria, Mamut.
La pressió aquesta, no?, que deus tenir
no.
Ara m'apressionen,
No, no em sento pressionada, i ara... La tinc bastant avançada, la segona. I la tercera ja hi penso de tant en tant, i començo a pensar, no?
I d'aquesta segona hi ha res que puguis avançar? Queda encara...
Que és serà una novel·la més de paisatge, una novel·la més rural. Això sí, serà diferenciar una mica de la primera en això. I ja no pensem res més, perquè encara estic...
I no sé si en aquest procés, na Maria, o tu, hi ha qualque relació, ara que ja heu establert aquest vincle, no?, que ella, tal vegada, o tu ets d'escriure i quan està acabat ja cerc lectors i ja...
No, jo escric i cerco la Maria.
Oi? No, però va el seu tempo. És a dir, quan hagi acabat, doncs ja entrarem en el procés de posar el llibre en marxa, però no, això és una cosa que jo crec que has de respectar absolutament el tempo de l'escriptura, evidentment. No...
Home, però tu per herència familiar també teniu aquesta cosa d'acompanyar, no?, l'escriptor i de conèixer la trajectòria i de, no?, de qualque manera, que passa precisament per aquest respecte, entenc, evidentment.
Sí, 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 et diré que no crec pas que sigui una exclusiva, és a dir, els editors que jo conec i que tracto, tots fem això. Que és que sabem que, mira, si és que un autor pertany al regne vegetal, nosaltres ens dediquem a l'horticultura, és un tempo llarg, saps?
Sí, gràcies. Perquè això és una cosa que va amb escriptors o amb històries, perquè, clar, no, hi ha escriptors que diuen que cada història, cada novel·la necessita el seu temps, però per aventura, en funció d'un escriptor i d'un altre, aquest temps pot ser molt més llarg.
I tant. I la manera de fer, i la manera d'escriure, i això que preguntàveu de si planifiques, no planifiques, aquí hi ha tantes maneres de fer. Tens tota la raó. Hi ha novel·les que tarden anys i panys a escriure's, i n'hi ha d'altres que sorgeixen, com qui diu, d'una escopetada. I això, tu, Eva... Ets més aviat descopetada.
Jo crec que sí. Sí, sí, sí. Sí, jo... És el moment, m'hi poso i no puc deixar la història tampoc, no? La història em porta i se'm resol relativament ràpid. Mm.
Mm-hmm. Que jo crec que és una cosa que justament de Parmagel passa també el lector, no? Que comença i tampoc la pot deixar i deu anar també en línia d'aquest procés.
Sincronitzats. En aquest sentit.
En tot cas, avui presentau la novel·la Rata Corner i ho feis en el marc del Dia de les Escriptores, que se celebra durant més dies, una setmana, diferents esdeveniments. Volíem acabar amb una valoració per part de les dues, com a editora i com a escriptora, de la dona en el panorama literari avui dia. Com ho veus, com ho viviu, també?
Com ho veig? No ho sé. No, jo no tinc el panorama literari al cap. És cert, eh? Porto una vida una mica retirada i no el tinc. Com ho visc? Jo crec que si fos home escriuria igualment, crec. Jo sóc dona, escric, les meves protagonistes són dones perquè jo ho sóc i ja està. I en cercar editor no vaig cercar una dona, vaig cercar un editorial i que la porta una dona meravellosa, que és la Maria. I ja està, és tot el que puc dir.
Maria.
Si miro el panorama literari, hem entrat fa un parell d'anys, diria aquí, en un moment en què realment la literatura escrita per les dones i les dones que escriuen ocupen l'atenció d'una manera clara, d'una manera imperiosa, anava a dir, i està molt bé perquè t'adones que efectivament hi ha panys sencers de la literatura que hem conegut a través dels homes que escriuen, sent així que hi havia també dones que escrivien. Penso, per exemple, l'experiència de la guerra, típicament, és una experiència escrita pels homes i que jo he pogut pensar durant molt de temps, és natural perquè ells la fan. Bé, però les dones la pateixen. Per tant, és curiós que no haguem llegit més coses sobre la guerra escrites per les dones. Dono aquest exemple perquè ara tinc un llibre que em ronda i que va en aquesta direcció, però podríem declinar-ho en moltíssimes coses. Per tant, és un moment en aquest sentit molt interessant perquè és com si aflorés tot un paisatge que hi era però que no n'érem conscients. Cal anar amb compte que el discurs feminista, diguem, més de trasgruixut, no imposi caselles que podrien ser tan perjudicials al capdavall com allò contra què lluiten.
Res a afegir. Maria Boigues, en aquesta reflexió que comparties i amb què tancam aquesta conversa avui. Maria Boigues, de Club Editor, Eva Baltasar, autora de Parmagel, ens han acompanyat i seran avui a Rata Corner per presentar aquesta novel·la. Ha estat un plaer.
Igualment.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. We'll be right back.
Cati Mollà, els entusiastes, IB3 Ràdio. Els entusiastes, IB3 Ràdio.
Tercer i darrer tram dels entusiastes d'aquest divendres de 9 d'octubre, després d'aquests dies d'intensa pluja i de desgràcies provocades pel mal temps, també ens volem demanar, Marc, pel patrimoni afectat.
Efectivament, i precisament un dels indrets més interessants des del punt de vista arqueològic de la zona del Llevant de Mallorca és la de Sillot, on hi ha un jaciment obert al públic que ajuda a entendre el passat més llunyà de Sant Llorenç. Després de la torrentada volem veure com ha afectat, si és que ho ha fet, i quines són les restes que ja s'hi conserven.
Per això, donem la benvinguda a l'arqueòleg de capçalera d'aquest programa, Antoni Puig. Hola, Toni, benvingut.
Hola, gràcies.
Contents de saludar-te i que ens acompanyis avui. Abans de començar, moltes vegades, quan hi ha un desastre com el d'aquests passats dies al Llevant de Mallorca, es diu que les construccions antigues no pateixen, que els antics sabien construir millor que nosaltres. Això és una frase que hem sentit a dir i que és bastant repetida. És així que en diu la ciència?
Bé, hi ha una part, com amb tantes altres coses, que és així, però una altra part ja no. Pensar que si hi hagués hagut restes prehistòriques a dins el llit d'aquell torrent o dins el llit d'un altre torrent, després de 300 torrentades que poden haver passat en els darrers mil anys, per dir que altra cosa, si no hi hauria res.
Absolutament res.
Vull dir que és difícil saber-ho, clar. Vent el que sí que ha quedat, és molt fàcil dir, no, hòstia, construïen diferent. Allò que sí que és ver és que avui en dia, cada minut que passa, batem el rècord d'humans vius damunt d'aquesta Terra. I clar, aquest planeta està un poquet saturat. I clar, si això ho dius des d'un poblet de Sòria, que té 20 habitants, però és que no estan així, però els números canten. Clar, eren molt manco, i també el vera, això és la part, vendria a ser la part que té de cert aquesta afirmació, que sí que després de la revolució industrial, avui en dia els humans som donant molt més l'esquena, som molt més lluny de la natura. I això sí que, perquè prehistòrica, sí que veus que només per necessitat, però també per cultura, perquè ells venien d'allà mateix i vivien amb la natura, sí que se tenen més en compte i la natura condiciona més aquests assentaments, evidentment. Més que avui en dia, que moltes vegades no hi pensam. I a vegades veus infraestructures que dius, no pot ser mai. Que hagin pensat que això funcionaria.
I que això era una bona idea.
Exacte, i no funciona.
I precisament ho demanàvem perquè avui ens vols xerrar d'aquest jaciment arqueològic, a més, tan proper a la zona afectada per la torrentada.
Sí, és un jaciment prehistòric que hi ha just a la desembocadura del torrent de les Planes, tan famós, tristament, aquests dies, que està molt, molt, molt proper, que no ha patit danys. El primer voldria dir això, que afortunadament no ha patit. Molt a prop sí que hi va arribar a l'aigua a prop, però no va arribar. És un jaciment que coneixem, que està obert en els públics, que hi ha un centre d'interpretació, és un jaciment prou conegut, visites escolars, és a dir, Sant Llorenç fa uns anys ha posat en el mapa en aquest àmbit, en aquesta amb aquesta faceta de divulgació, un punt capdalt. I és un jaciment que també té un projecte de recerca des del 2012 amb en Àlex Valenzuela i en Bernat Font, que amplia el coneixement, no només gestiona, sinó que amplia el coneixement que tenim d'això, però un jaciment que se va fer famós o que se va posar en el mapa quan, en els anys 60, l'any 65, una universitat alemanya, la Universitat de Marburg, hi va començar a fer excavacions, va fer excavacions durant 10 anys, dirigides primer pel professor Frey, després pel professor Krause, i encara avui, tot i el temps transcorregut, les tècniques que hi van aplicar, imagineu-vos en els anys 60, encara conserven un sentit, perquè van aplicar unes tècniques i una manera de fer feina molt professional que varen ajudar a fer avançar, varen fer arribar tècniques en aquesta illa que en aquell moment encara no s'aplicaven.
Perquè a més de la Universitat de Marburg, una de les universitats més antigues d'Europa, no és així?
Sí, de fet, és la universitat protestant més antiga del món. Jo, això no ho sabia, jo havia citat el professor Frey moltes vegades, però no coneixia això. És una ciutat, això sí, universitària, una ciutat petita, però amb una gran universitat. Imagineu-vos una ciutat de la mida de Vila,
sí,
que a Vila hi afegissin 20.000 persones, i totes
20.000... Que no hi caben. Oh.
Que no hi caben, avui en dia avui no hi caben. Però... no hi caben, però imagineu-vos que hi és... i sense campus, a més. És una ciutat universitària que, com que és tan antiga, té la universitat dins la ciutat. És a dir, que imagineu-vos, tots els metres cúbics se'n pot haver buits a Vila, si es tenia cap, i altres, amb 20.000 estudiants, a dins un ciutat molt petita, amb una universitat antiga, amb molta tradició, amb premis Nobel, és a dir, una universitat en solera, ja ve d'una ciutat universitària per se, d'allò... tradició.
Home, i que si afegeixes aquest 20.000 que ja formen part, un percentatge molt important de la població, evidentment canvia l'ambient i canvia tot allò que passa en aquest lloc, el projecte idò d'aquesta gent de Marburg degué ser important.
Sí, sí, van ser 10 anys, van ser els 65 i els 75, ja com he dit, van posar jaciment en el mapa, van començar de nou, de vell nou, a investigar un jaciment que no se coneixia, van fer una primera planta de tot el jaciment, una cosa exhaustiva, varen començar excavacions, varen fer excavacions estratigràfiques que varen permetre veure quines fases hi havia, qui era anterior, qui era tota la història del jaciment, varen incorporar tècniques com l'estudi de fauna, pensau que les restes d'ossos no s'estudiaven si se conservaven, avui en dia és una cosa que se fa, quasi sempre les recerques no s'entenen si no hi ha aquest estudi d'aquesta gran part de les restes, i d'ells són els pioners. Devem, en aquests estudis, conèixer les primeres dades de quins animals hi havia en època prehistòrica, quina evolució tenien tota aquesta cabana, ramadera, aquests animals salvatges. Això va ser un punt d'inflexió i que hem d'agrair a aquests professors alemanys.
I precisament perquè aquests professors i aquesta prestigiosa universitat es fixés amb aquest jaciment, es qui degueren veure algun tret concret o tret especial?
Sí, bé, primer de tot, el jaciment està situat molt a prop del torrent, però també molt a prop de la mà. He dit, està just de vora la desembocadura. Això és una cosa excepcional. A una alçada, diguem, un turonet, no arriba ni un turonet, és un llom, a 7 metres damunt el nivell de la mà. No està enxerrant de cap elevació. És a dir, que això el fa un jaciment excepcional en tant en quant de situació.
Recordem que parlem del jaciment prehistòric de Sillot avui amb Toni Puig, però perquè és excepcional aquesta ubicació.
Ben bé, perquè prehistòric, i de fet, fins fa dos dies la MAP representava obertura cap a de fora, però també un perill. I pensam, n'hi ha molts que pensam, que en època prehistòrica això també podria haver estat així, perquè la veritat és que la densitat de jaciments a damunt la costa, o a prop de la costa, o a prop de ports naturals, és molt baixa. Segurament, i a més, hi ha jaciments a prop de la costa d'aquesta època que estan a llocs molt fàcilment defensables. Uh-huh. És a dir, que hi havia aquest interès de protegir-se d'allò que venia de la mà. Segurament hi havia aquest problema de la pirateria, ja hi havia aquest problema, més que probablement. No tenim proves d'això, però sí que trobar un jaciment a una desembocadura, a una costa molt plana, és una cosa excepcional. I Sillot ho és, Sillot és aquest cas.
I a banda d'aquesta curiositat que tant crida l'atenció, la seva localització, quines altres coses fan especial aquest jaciment?
Bé, el poblat, el jaciment de Sillot està situat en aquesta mica d'alçada que fa de vores torrent de les planes, de vores de l'embocadura, molt a prop de la platja, però a un punt on hi ha aigua, on hi ha una petita cova, com tantes altres, a la costa de Llevant de Mallorca, això també és vera, just en el punt central del poblat. Una de les coses que fan especial aquest poblat és que el monument central, allò que és més monumental, aquesta construcció més alta,
la que sobresurt,
també segurament és la més important, està situada damunt, allà on hi ha la cova, amb aigua dolça, i damunt, és a dir, la cova, hi ha uns edificis anteriors en aquest torriforme, en aquest edifici central, que són de l'edat del bronze, és a dir, antes dels talaiots, i aquest edifici central no és un talaiot, és allò que avui en dia anomenem un torriforme. És a dir, podríem dir, si posem moltes comates, que seria un prototaleat. veus per on vaig, és a dir, és un poblat molt antic. I és un poblat que no...
És un poblat molt antic, fet damunt unes restes...
Més antilles encara.
Sí, que ja hi havia qualque cosa allà.
Exacte. I segurament, a un punt, a Pentura, un punt ja freqüentat antes d'aquelles construccions, perquè hi havia aigua. Hi havia aigua davant un torrent, davant la mà, hi ha aquestes restes de sat del bronze, estan xerrant d'antes dels teleots, hi ha aquest primer intent de fer un teleot, un poig, per posar un exemple, per posar un paral·lel a tot el remat que vulgueu amb ses païsses, el torriforme central de ses païsses també té aquelles característiques que pareix que s'apunten cap a un teleot,
que però, encara no hi poden ser considerats.
No és un teleot. I d'ahir tenim aquest torriforme, ja fa un jaciment molt interessant, però es resta el repte d'interpretar què fa en aquella situació tan extraordinària. Òbviament, després té unes murades posteleòtiques, com tants altres jaciments espectaculars, però antes no pareix que fos fortificat, també té teleots més genònics, però el conjunt és molt interessant.
Clar, però es dubta d'aquest prototeleot que fa exactament aquí, no? Aquesta és la gran pregunta, sí. Ara.
I precisament parlàvem d'un indret, però no només això, sinó també un entorn excepcional.
Sí, de fet, arqueològicament, l'entorn immediat, estan xerrant 3-4 quilòmetres del voltant, també és ben interessant, perquè són una densitat, o són moltes restes que s'acumulen molt a prop. Hem de pensar que a menys de 2 quilòmetres hi ha un santuari posteleòtic. Per cert, en el poblat de Sillot també hi ha dos santuaris posteleòtics. Un dels santuaris posteleòtics més famosos és que s'anomenava de Sant Carrió, ara se coneixen més per Namé, és a prop d'aquest jaciment de Xerram, de Sillot. Hi ha una densitat de monuments que aquí n'han xerrat altres vegades, que són les plataformes esglaonades, molt superior a la que apareix la mitjana de Silla, que tampoc sabem interpretar. Una de les més conegudes, la plataforma esglaonada de la Gruta, a mig camí, Pentura, entre Porto Cristo i Sillot. Podria ser que marqués el territori, però és que també n'hi ha una a prop, a la punta de Namé, també per l'altra banda, però a prop també del poblat. A prop, molt a prop, de fet, menys d'un quilòmetre, hi ha restes a damunt els tallats, a damunt la mà, en Amorlanda. Vull dir, és un territori molt ric que pot ser que mos està apuntant a que el poblat de Sillot només és una de les originalitats o singularitats d'aquest territori que encara hem d'explicar. Però que aquesta situació ja mos posa en alerta de que Pentura tenim un context, no només un jaciment excepcional.
O sigui que aquesta zona on va tenir lloc la catàstrofe la setmana passada és gairebé un paradís arqueològic, no? I un lloc on entenc que s'ha fet molta feina, però també n'hi deu encara per fer.
Sí, sí, no, s'està fent, afortunadament, però sí, encara en queda. I és això, és un repte constant d'interpretació d'una zona no només rica en densitat, sinó amb singularitat, perquè no he nomenat, però en Lletera també és un jaciment molt, molt proper i molt singular. I tota aquesta cosa tan excepcional fa pensar. És una cosa ben interessant.
I també crida l'atenció amb el que explicàvem al principi, que si aquestes construccions antigues aguanten més o manco que les actuals, que la localització, tot i estar a prop del torrent, aquesta torrentada de les més grosses que es coneixen no va afectar aquest jaciment. Per tant, també, en certa manera, tenien coneixements, o sembla que...
No, clar, això segur que ho havien tingut en compte. Vull dir que el torrent ja era allà i ells decideixen o trien aquest emplaçament. És realment dona que pensar quan trobem aquests casos, quan veiem que hi ha restes de fa 2.500 anys, com a mínim 3.000 anys, que no han patit gens al voltant de... I a Sillot van patir més el 89, vull dir que a Sillot se va arribar a construir el passeig marítim davant el torrent. El passeig marítim passava per allà on avui hi ha el pont i hi ha la desembocadura. Vull dir, quan penses què fèiem, cap a on anem, a vegades penses que anem a pitjor, perquè aquesta gent construïa allà dalt, a 100 metres, damunt aquell promontori, a de vora el torrent, però a un lloc segur, i al segle XX anem i construïm un passeig marítim bloquejant el torrent, i ja dic, a 89 allà va fer molt de mal, i se m'ha dut una piscina d'un hotel, i se m'ha dut el passeig marítim, perquè no havien ni previst una desembocadura. Sort que després de la torrentada del 89 sí que van fer una bona generalització i, de fet, el pont avui, ara mateix, el pont que hi ha de vora el jaciment de Sillot, que van construir després de la torrentada del 89, et sabia que hi ha més fàcil per passar de Son Cervera a Porto Cristo, perquè l'altre pont aigües amunt ha cedit, és una de les carreteres que encara resta tallada.
Tot això al poblat prehistòric de Sillot. Jo, Toni, ara tenies dubte de si demanar-te o no, perquè ara no sé si te diré un doi, però pot ser que hàgim llegit a qualque banda que a un dels santuaris del jaciment s'hi va trobar, ja te veig la cara, un os de balena.
Sí.
Això pot ser... A veure, cara, això no és una llegenda urbana.
No és una llegenda urbana, això és vera. Allò que passa és que quan hi ha una de troballes com aquesta tan excepcional, els científics, quan intentam explicar-ho, és molt difícil fer entendre que per nosaltres té poca importància. Té relativament poca importància.
Perquè jo per entenc, la resta en té molta.
Jo entenc que un periodista serà el primer que agafi i posaran el titular. Però, clar, nosaltres que intentant cercar regularitats, intentant cercar explicacions, clar, amb un os no ho fem. Vull dir, ho heu d'entendre. Clar, què vol dir que hi hagi un os a un santuari? Pot voler dir moltes coses, però pot voler dir que és un episodi excepcional. Com és si no trobem santuaris amb ossos de balena per tota Mallorca? Hi ha santuaris per tota Mallorca i Menorca. Si n'hi hagués a tots, voldria dir que qualque cosa aposta feren els ossos de balena, però si de moment n'hi ha un, pot ser que us ho oblidat i tot. Pot ser que en aquell
pot
moment...
Pot ser que no s'hagi trobat a la resta de santuaris, però encara podrien aparèixer, o no? Estàs llevant la il·lusió, Toni Puig.
No, no t'ho veig la il·lusió. Va, va,
si faig el contrapunt. Trobat,
faig
ja
el contrapunt. Sí
somiant.
Que l'han trobat, sí que l'han trobat, és vera.
No, entenc que això és una troballa excepcional i que s'ha d'entendre en aquell context.
També era vera.
I se li ha donat importància.
He de dir, te dono la raó, he de dir que, clar, tampoc s'ha trobat un os excepcional a un lloc molt normal. És en el santuari. És com si trobasses una cosa, avui en dia, un poble, a l'església. Ja hi ha l'església, no hi ha el mateix de totes les cases. I doi, un poc en aquesta línia sí que seria interessant que justament se trobés un os excepcional, que és com, segurament és un gran cetaci, segurament un xatxalot, en el santuari, precisament en el santuari. Ara bé, fins que no trobem més context d'aquesta troballa, ja sigui en paral·lel als altres llocs, o ja sigui més troballes que presentin més context, més xitxa, més explicació, més informació creuada, serà molt difícil d'explicar per què i què significa que hi hagi això. Pot no significar gran cosa. Això és el problema. Sí. Això és el que hem de tenir en compte de partida. L'anàlisi fred que
s'ha de fer i que per
que
això
sempre intentam.
Per això li plantejam la pregunta a un arqueòleg que ens el pot posar en context. Ens ha donat l'alegria de certificar aquesta troballa, però també ens l'ha posat en context i ens ha ajudat a marcar també la importància històrica d'aquest jaciment que va patir la torrentada la setmana passada, però que no s'hi va veure afectat. Toni Puig, ha estat un plaer. Gràcies per sumar també aquesta mirada, perquè és important, no?, tenir perspectiva històrica de les coses, com
sí,
bé dèiem al principi.
Un pot ser real, sempre ho pot aportar.
Molt bon cap de setmana.
Igualment. They say an end can be a start. Feels like a barbarie, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be. I anem tancant la paradeta. Marc Ferrà, com ha anat aquesta primera setmana?
Beníssim.
Bona valoració.
Beníssim. Sí.
Tornaràs dilluns.
Sí, dilluns més i millor encara.
I millor, perquè tindràs molt bon cap de setmana, Marc. Fins dilluns.
Clar que sí,
igualment. I el mateix per tots els oients, que tingueu molt bon cap de setmana. Vos deim adeu amb el tema de Phoenix i Faieva Filbera. I can wait.
Si t'has perdut el programa d'avui o si vols recuperar alguns dels anteriors, visita ib3alacarta.com.